La taula de l'Evangeli.
Bon dia, com anem? Ja ho veuen, avui acabem l'any civil i ho fem amb aquesta festa entranyable, la Sagrada Família, litúrgicament parlant, com hem dit. Gràcies per la seva fidelitat, amics oients, a aquest programa. Anem ja a comentar les lectures de la missa, però prèviament, com fem sempre, presentem els nostres convidats. Mossèn Gabriel Casanovas, hola, bon dia, què tal?
Molt bon dia, molt bé, gràcies. Sí.
És prevere del Bisbat d'Urgell i vicerrector del Seminari Interdiocesà. Albert Florença, què tal? Bon dia.
Bon dia. Molt bé, molt content d'estar aquí una altra vegada.
Sí, bé. Sí. Ens espera una entusiasta tertúlia avui amb vosaltres dos.
Esperem.
Esperem que podrem.
L'Albert Florença és professor emèrit de l'IQS, Universitat Ramon Llull, i president de la comunitat cristiana Sant Pere Claver del Clot.
Això mateix.
Som-hi, doncs.
La taula de l'Evangeli. Temps per a la reflexió.
La primera lectura d'aquesta festa de la Sagrada Família és del llibre del Gènesi i del capítol 15.
En aquells dies, el Senyor va fer sentir la seva paraula a Abraham en una visió i li digué: «No tinguis por, Abraham, jo sóc el teu protector. La teva recompensa serà molt gran». Abraham li respongué: «Senyor, Déu meu, què em donareu? Jo me'n vaig sense fills i l'hereu de casa haurà de ser Eliezer de Damasc». Abraham afegí: «No m'heu donat descendència i el meu hereu haurà de ser un dels meus servidors». Llavors el Senyor li va fer sentir la seva paraula i li digué: «No serà pas aquest el teu hereu, serà el fill que naixerà de tu». Després el Senyor el va fer sortir a fora i li va dir: «Mira el cel i posa't a comptar les estrelles, a veure si les pots comptar. Doncs així serà la teva descendència». Abraham cregué en el Senyor i el Senyor ho tingué en compte per donar-li una justa recompensa. El Senyor visità Sara, tal com havia dit, i va complir en ella allò que havia promès. Sara va concebre i va donar un fill a Abraham a les seves velleses, just al temps que Déu li havia predit. Abraham va posar el nom d'Isaac al seu fill que li havia nascut, que Sara li havia infantat.
Déu promet a Abraham una nombrosa descendència, però la fe del patriarca passa per moments d'angoixa. Tanmateix, Déu li assegura que un fill sortit de les seves entranyes serà el seu hereu, malgrat ell i la seva dona són molt ancians. Què? No hi ha res a comentar o què?
Home, sí.
Ah, vinga, doncs som-hi.
Vinga, vamos.
Qui
doncs
comença?
Llancem-nos. Mira, jo mateix. Jo començaria pel no tinguis por. Normalment, sempre que... Normalment, les coses... El que passa és, jo no sé, el Gabriel, però normalment les coses aquestes de la fe i de la vida, normalment les veus amb el retrovisor. Mentre vas vivint, pues, vas fent. I aleshores resulta que jo me n'adono que a la meva vida, moltes vegades, quan se m'ha demanat alguna qüestió que en principi m'ha fet por comprometre'm, m'ha fet por saber si seria capaç, m'ha fet por sortir-me'n de la zona de confort, d'allò que jo ja sé que faig bé o que em sento còmode fent-ho, aleshores... sempre després hi ha aquest no tinguis por. Volia començar per aquí, però sí que és veritat que a vegades quan et criden per una missió, per una vocació, un primer element que surt és aquest de: ostres, seré capaç? Ara he de deixar de fer això que em sentia bé, etcètera, etcètera. I a poc després s'anirà confirmant que això ve del Senyor. Però ja dic, amb el retrovisor, eh?
Està molt bé aquesta imatge amb el retrovisor. Sí, és molt important, no? Que no tinguis por és, bueno, és un missatge del meu propi, no? que ara al Nadal escoltem molt, no? Anunciació, que no tinguis por. I a veure, com que estem el diumenge a la Sagrada Família, m'agraden aquestes lectures, són les pròpies de l'any B, vull dir que és un que es poden fer, vull dir que és potser no són les que trobem més habituals en aquest diumenge a la Sagrada Família, que està bé perquè no, potser les altres són, tenen aquest to una mica més moral, no? Com ha de ser la vida familiar i això. I aquesta, bueno, pues, sí, podem treure coses, de, clar que sí, treure coses sobre la vida familiar, sobre el tema de la família, però no són tan evidents, no? Ens parlen de la... Bueno, podríem fer una gran reflexió sobre de la fe a partir de la vivència d'Abraham, però bueno, què ens està dient, no? Ho dic ara una mica portant el tema de família, no? Perquè estem en aquest diumenge, no? Doncs ens està dient d'alguna manera que com Abraham, no? Que Déu el posa en camí, doncs la vida familiar també d'alguna manera és com una aventura, no? I és un posar-se en camí, no? Però és un posar-se en camí que convé saber que en aquest camí no anem sols, no? Que en aquest camí no anem sols, que en aquest camí hem de comptar amb que... si comptem en que o sigui, que digui també estar a dins la nostra vida familiar, si el tenim present, doncs aquest camí podem fer-ho sense por, no? Podem fer-ho sense por. Que això que deia Albert... I bueno, doncs, i també d'això, no? Vull dir que d'alguna manera l'experiència d'Abraham de dir, mira, no? Mira les estrelles i veuràs una descendència tan gran, no? D'alguna manera, o l'alegria i el do que és la vida familiar, que són els fills, no? D'alguna manera és això, no? És admirar-se. És com un admirar-se de la grandesa de la vida de la família, del que suposa, de la bellesa que suposa, en una època en què estem, en què realment doncs, hi ha una crisi de família, no? Hi ha una crisi, després en parlarem, no? Hi ha una crisi també per això mateix, també hi ha una crisi de vocacions, no? D'alguna manera, perquè no es viu a vida familiar, diguéssim, no es viu a vida familiar amb aquest sentit que dona tot un sentit a la teva vida, no? Que inclou tot un sentit de la teva vida, no? Amb aquesta presència de Déu que t'acompanya, no? Llavors això fa que hi hagi una pobresa en la vida, una mancança, no?
Jo amb això de la família voldria dir dues coses. Per una banda, en una societat com la que vivim, competitiva, extraordinàriament competitiva, que molts sociòlegs caracteritzen com un moment en el que hem de pedalar per no caure de la bicicleta, no per avançar, sinó per no caure, que és molt diferent, etcètera, etcètera. Moltes vegades pensem que els fills, els nets, aquelles persones que estimem, els hi hem de donar tot el possible perquè se n'en surtin en aquest món de competència. Però a la vegada això pot generar-nos una família, una mirada al món plena de pors, i les pors són molt dolentes. I en aquest sentit... són molt dolentes perquè ens fan fer bestieses. I aleshores perdem la vida intentant apaivagar les pors amb falses seguretats. Aquí cal fer dues coses. Donar les eines perquè les persones ens en sortim en el món en el que vivim, que és el que és, però a la vegada tenir aquesta confiança en que Déu està al nostre costat. I una segona qüestió, per no fer-ho tot de flors i violes i dir que simplement és confiar, després les dificultats que tenen moltes famílies per subsistir econòmicament. El món cada vegada s'ha tornat més complicat en aquest sentit. Hi ha famílies que ho pateixen. Donar xifres de la pobresa infantil, per exemple, en aquests moments, fins i tot a casa nostra, no cal marxar molt lluny, fan esfereir. I aleshores això comporta un dolor, perquè quan no es tenen les mínimes necessitats cobertes, es fa molt difícil mirar més enllà i tenir oportunitat de cercar l'esperança.
Doncs podríem passar ja a escoltar la segona. Gabriel, no sé si volies afegir tu alguna cosa referent al que ha dit ara en el context d'aquesta lectura. No? Doncs passem a escoltar la segona lectura.
La taula de l'Evangeli. Una llum per a viure la paraula de Déu.
És de la carta als cristians hebreus i del capítol 11.
Germans, gràcies a la fe, Abraham, quan Déu el cridà, obeïa la invitació d'anar-se'n a la terra que havia de posseir en herència. Sortir del seu país sense saber on aniria. Gràcies a la fe, igual que Sara, que era estèril, Abraham obtingué la capacitat de fundar un llinatge. tot i la seva edat avançada. I és que va creure en la fidelitat de Déu que li ho havia promès. Per això, d'un sol home, ja caduc, en nasqué una descendència tan nombrosa com les estrelles del cel i com els grans de sorra de les platges de la mar. Gràcies a la fe, Abraham, posat a prova, oferí el seu fill Isaac. I era el seu fill únic que oferia, el que havia rebut les promeses. Déu havia dit d'ell: «Per Isaac obtindràs la descendència que portarà el teu nom». Però Abraham confiava que Déu seria prou poderós per ressuscitar un mort. Per això recobrà el seu fill com una prefiguració d'aquesta veritat.
L'autor de la carta als Hebreus es fixa avui en l'experiència religiosa d'Abraham i l'ofereix com un exemple més de fidelitat, presos de l'Antic Testament. Digueu.
A mi m'agrada molt el primer tros d'aquesta lectura, no? Perquè és com una... A veure, per mi és com una definició de la fe, no? D'alguna manera, no? Abraham sortia del seu país sense saber on aniria. O bé, la nostra vida una mica és això, no? Sortir del nostre país sense saber on anirem, però confiant, confiant que no estem sols, no? I confiant, posant-nos en camí una mica cegues, de dir, bueno, però bueno, és posar... Però confies, no? I d'alguna manera, doncs, també... Ara tornant a lligar amb el tema de la família, no? De vegades... Bueno, que a mi familiar també és això, no? Avui els joves diuen, oh, és que, clar, com, no sabem com anirà això, vull dir, clar, vull dir, això de que, de tota la vida, ah, doncs, clar, com, no sabem com, no sé com anirà, vull dir, potser o amor ens dures uns anyets i ja s'ha acabat, i esclar, llavors ja no podem seguir, no? Vull dir que d'alguna manera, clar, quan comença l'aventura de familiar, doncs també... també d'alguna manera es posa en camí sense saber com anirà. Qui té aquesta garantia? No la té ningú. Però, bueno, si confies, si realment doncs, tens aquesta confiança, no? I realment ho fas de dir, bueno, Déu ens ajudarà, Déu ens sostindrà, no? Nosaltres estiguem ferms en ell, no? Ara des d'una família cristiana, estic parlant, vull dir, però si hi ha aquesta visió, doncs és una aventura molt bonica i que penso que no hi ha que tenir aquesta visió una mica derrotista, una mica, bueno, diuen realista, però jo penso que nosaltres hi podem creure, no? Que realment hi ha... que no sabem com anirà, però podem creure que potser anirà bé, no? Perquè no estem sols, no? D'alguna manera.
Sí, jo aquí volia posar... A veure si pot servir. Bueno, Sant Ignasi, bueno, clar, és que jo parlo de Sant Ignasi. Sant Ignasi, estic una mica, doncs...
De Loyola, no?
Sí.
També hi ha...
Marcat per l'espiritualitat ignasiana, si em permeteu parlar de Sant Ignasi, no? Sí. Sant Ignasi té com dues conversions, això ja ho sabeu. Una primera, que és que es vol fer sant, però es vol fer sant ell mateix, És a dir, un autoself-mademant d'aquests, Jo em faré sant i ja veuràs, aquí seré el més sant de tots, no? I finalment se n'adona que fer-se sant és posar-se en mans de Déu. No és fer-se... Un no es pot fer sant, sinó que és posar-se en mans de Déu, anar seguint la voluntat de Déu, no? I aquest deixar-se i posar-se en mans de Déu ens ve moltes vegades d'adonar-nos de la nostra vulnerabilitat, de la nostra limitació. I quan ens posem en mans de Déu, el camí és diferent. Però clar, cal aquesta confiança de la que parlava en Gabriel, no? I aquesta ve de la mà de Déu, no? De la mà de Déu, no? I la pregària jo crec que és important en aquest sentit, aquesta forma de comunicació constant, no? Que ens fa moltes vegades des de la xutesa, a vegades, sí, xuta, o des de la plenitud, a vegades també, amb la gràcia, però aquesta conversa contínua que ens fa reviure aquesta mà que ens acompanya del Déu Totpoderós en l'amor, no? I també voldria dir alguna cosa més, no? Això que diu, ostres... que malgrat moltes vegades ens sembli que ens estem ficant en una situació o que el nostre treball és un fracàs o que aparentment és un fracàs, Déu després amb això no sabem què és el que farà. I potser contemplarem un cel ple d'estrelles, també. però que nosaltres potser no ho veurem o nosaltres no serem capaços de donar-nos-en. I és Déu, en definitiva, qui ens porta a les seves mans, no?
Bonica aquesta imatge, eh? Sí, sí, sí. No sé. Bueno, jo sóc una mica el que més veig, no, d'aquesta lectura. Després també, no, lligant amb el que deia, a veure, aquest tema de les dificultats, no, que passen les famílies avui en dia, no, d'alguna manera, doncs també aquestes lectures també ens deixen un missatge de que s'ha de cuidar molt, no, la vida familiar, i com a societat hem d'intentar doncs cuidar-ho, no, realment, perquè passen moltes necessitats, passen moltes dificultats, i moltes vegades, vull dir, la família doncs queda molt perjudicada per situacions que, bueno, d'alguna manera que ho afecten, i que si tot estigués més cobert, doncs segurament es podrien, diguéssim, tot es podria viure més pau i tranquil·litat, no?
Certament.
Seguim endavant.
Sí.
La taula de l'Evangeli. Comentaris a la litúrgia dominical.
L'Evangeli d'aquesta festa de la Sagrada Família és de Sant Lluc i del capítol segon.
Passats els dies que manava la llei de Moisès en referent a la purificació, els pares de Jesús el portaren a Jerusalem per presentar-lo al Senyor. I quan hagueren complert tot el que ordenava la llei del Senyor, se'n tornaren a Galilea, al seu poble de Natzaret. El noi creixia i es feia fort, era entenimentat i Déu li havia donat el seu favor.
Significativa escena aquesta de la presentació de Jesús en el temple. Un episodi ple de simbolisme mostrant-nos les figures antigues alhora que anticipa també el que farà i dirà en aquest temple quan sigui gran, i que tots recordem i aplaudim. Bé, hem hagut d'escoltar la versió breu perquè és bastant extens, però a la parròquia, a l'església, doncs ja segurament llegirem el més extens, el que correspon. Teniu la paraula. No penso parlar tota l'estona. Jo m'esteu mirant aquí.
Escolta'm,
com...
Ah, home, no. T'estàvem mirant per veure quan callaves.
Veus? Ja m'he recarregat.
Mira, jo el que diria és que aquí, en aquest evangeli, va sortint llei i esperit. Llei i esperit, llei i esperit. Constantment hi ha aquestes dues coses, no? Moltes vegades a Jesús se'ns els presenta com aquell que posa a l'home per sobre de la llei. Si la llei no ens ajuda a l'esperit, a viure l'esperit, malament rai, malament rai. A vegades la llei la posem per protegir-nos, per crear diferències, etc, etc. La llei ha de respondre a l'esperit, la llei ha de fomentar que l'esperit bufi i bufi lliurement. Aquesta és la primera cosa, no? Jesús precisament el que fa és posar l'home, posar l'ésser humà, posar la vida de l'esperit per sobre de la llei, en el context que hi havia en aquell moment, no? I, per tant, l'important, quan un llegeix l'Evangeli sencer, però, bueno, aquí ja es veu, l'important no és l'observança de la llei, sinó el que ve després, no? No sé com ho veus, Gabriel.
Sí. Clar, aquí, d'aquí, d'alguna manera, fan un requisit legal, no?, que és això de presentar el tempo, però... Clar, aquí ho important és, bueno, és tot el que passa, no? Vull dir, és aquest compliment de l'esperança, de dir... aquesta alegria que hi ha, no?, en aquest Simeó, hi ha en aquests personatges grans que bueno, que no s'ho esperen, i aquell dia, d'alguna manera, doncs tenen un esclat d'alegria perquè algú remou esperit, no? Vull dir, van a fer un compliment legal, però és que hi ha algú aquí que remou esperit i que els fa donar d'una cosa, doncs, que ho supera tot, no? Supera qualsevol egoisme, no? Jo, a veure, d'aquesta lectura també destaco el tema generacional, perquè tenim aquesta presència de dos ancians, que és important, i va presentar un nen petit. I d'alguna manera és aquest, no? D'alguna manera els infants són l'esperança, els grans són la saviesa, no? I es troben, no? I en aquest encontre entre la saviesa i l'esperança, entre la vida nova i la vida que d'alguna manera dona pas a aquesta vida nova, i llavors d'alguna manera és bonic, no? Tot aquest tema de comunicació de generacions... El que esperen els grans d'alguna vida, d'alguna manera, potser ja no esperen molt de la vida perquè hem viscut molt, però que d'alguna manera viuen la vida d'aquell que ha nascut, la cuiden, la protegeixen, els il·lusionen, no? És una cosa bonica. I a més com a trobar dos fragilitats, la de l'ancian i la de l'infant, no? Dos fragilitats que es troben. I en un món on no vivim, doncs la fragilitat ha de ser cuidada, no? Un infant ha de ser esperat, un ancià ha de ser respectat, eh? Els deixem a les residències abandonats tantes vegades una miqueta o els anem a veure 4 dies, però ja està, no? I estem una mica abandonats, no? Per tant, d'alguna manera aquesta trobada de dos fragilitats en l'esperança, en la vida, no? Un cant a la vida, és d'alguna manera, no? I que ens fa plantejar-nos, a vegades com a societat, no? Que això, que no cuidem. Jo, sobretot, la gent gran, no? No a vegades es... no es cuida, no? L'ancianitat o no es valora prou, o dignitat que tenen.
També dues coses, no? Començaria per això, no? Que parlaves dels ancians, de la gent gran. Aquí hi ha, jo crec que hi ha una qüestió, també. A vegades potser hi ha la tendència a crear mala consciència sobre les persones, però a vegades el problema dels ancians, de la gent gran i tal, és un problema social. Social, és a dir, moltes famílies viuen angoixadament l'haver de portar els seus grans a una institució o no poder-los atendre contínuament. Però la pressió social és tan gran per poder sobreviure en un món tan competitiu d'una exigència econòmica tan extrema per la vivenda, per moltes altres qüestions, que la gent no li queda més opció. I ho viuen amb dolor, i amb un dolor molt gran. Sí. Amb un dolor molt gran, eh? I moltes vegades són la pròpia gent gran la que et diu no patiu, estic bé. I moltes vegades notes en els seus ulls una donació d'amor extraordinari, que no sap si ben bé és estic molt bé, o feu perquè jo ja veig que vosaltres voldríeu fer una altra cosa. Per tant, a vegades els problemes els individualitzem i hauríem de pensar en un canvi de model social, no només que el problema sigui individual. Això, per una banda. I després, una altra, que m'ha agradat molt, com ho has dit, aquesta trobada de la saviesa i de la novetat, no? I dues coses voldria dir, no? Una, de l'espiritualitat, em sembla que és hindú, que diu, no?, que cada vegada que neix un nen és la mostra de que Déu no ha perdut l'esperança en la humanitat, de les tradicions més aviat orientals, i una altra, des de la racionalitat, de la filosofia, com Hannah Arendt, aquesta filòsofa, ens parla de que l'esperança del món es manifesta en cada moment que neix un nou infant, no? Que és la possibilitat d'una vida nova, d'una vida molt més plena per la humanitat. I sí, m'has fet pensar en això, i és molt bonic, la veritat, Gabriel.
Sí, és això, oi? Sí, és això. Cada nova vida és un cant a la esperança, realment. I la gent gran, d'alguna manera, doncs, són els que més se n'adonen d'això, i els que d'alguna manera més senten això, no? I després els dos personatges, l'altra vegada Simeó i Anna, no? D'alguna manera Simeó diu que agafa el Jesús en els seus braços, i ell, d'alguna manera, doncs Jesús és el consol de tots els que s'abracen a ell, tots els que s'hi agafen, és el consol de tots els que necessiten esperança, de tots els que no resignen, de tots els que mantenen, no?, de tots els que mantenen viva aquesta flama, no?, d'alguna manera, d'esperar alguna cosa més de la humanitat, d'esperar d'alguna cosa més, no? I Anna diu, parla de Jesús als altres, parla de Jesús als altres, diu, per oferir esperança, doncs aquesta imatge d'en Simeó és el que cull o esperança, i Anna és el que la transmet, no? Nosaltres una miqueta també hem de tenir d'aquests dos personatges.
Dues cosetes més, amb la gent gran anava pensant. Sí. També hem de millorar les condicions de les persones que se n'ocupen també de la gent gran, i que les residències i que els llocs on estan, les persones que hi són i que hi treballen, puguin dedicar-se bé, amb recursos, amb feines ben remunerades, i que puguin estar per les persones que nosaltres estimem. També és una altra cosa que moltes vegades s'oblida. No pot ser que les residències estiguin en mans de fons voltors i coses d'aquestes, perquè això és terrible, també. I l'última, el que volia dir és, i voldria insistir en una qüestió, l'important no és l'observança de la llei, sinó el que ve després. És a dir, moltes vegades ens conformem amb complir la llei. Jo ja he anat a missa, o jo ja participo de la pregària, o jo faig el rosari. Bueno. Però això, si no s'encarna, és anestèsia, eh? Podria arribar a ser anestèsia. El que hem de fer és que això després s'encarni, que l'esperit bufi en el món. No pot quedar-se clos a les parets del temple, no pot quedar-se a les parets de casa nostra, no? Sinó que ha de sortir, i l'esperit ha de bufar en el món, i s'ha d'encarnar, no?
Efectivament, sí, és... A vegades vivim un cristianisme molt egoista, no, en aquest sentit, és veritat. A vegades doncs, fem molt el compliment, l'esperit és el que dona vida, no? I aquest text està ple de l'esperit perquè està ple de vida, no? I està ple d'esperança, i està ple de canvi, de novetat, de... Bueno, i això és el que ha de sortir de les nostres esglésies, no? Aquest esperit cap enfora, no? Aquest esperit de canvi, de novetat, d'alegria, de joia, que és possible una altra realitat, és possible una altra, no? I sí, totalment
d'acord. I què podem fer per millorar-ho, breument, els dos, un apunt, Què podem fer des de la nostra realitat, des d'allà on som, no on voldríem ser-hi?
Jo ara se m'acut, és a dir, aquestes dues forces clares del cristianisme. Per una banda, la centrípeta, aquesta que ens porta a l'interior, a l'esperit, a la pregària, a la reflexió, a la dimensió aquesta més interna i espiritual, que es complementa aquesta força que ens llença a fora, al món, a cristal·litzar-ho.
Exacte, sí. No, i bueno, doncs això, no, que ens arribi al cor i que ens interpel·li, doncs aquesta vida, no? Aquesta vida de fe que sigui una cosa que realment s'encarni en cadascú de nosaltres. Bueno.
Molt bé, doncs ho deixem aquí. Moltíssimes gràcies a Bea Florença.
A vosaltres.
I gràcies també a mossèn Gabriel Casanovas.
Gràcies. Escolti, m'ho passo molt bé jo aquí, Maria.
Doncs, podries venir demà?
Va,
demà hi tornem.
Tornem-hi.
Tornarem.
Doncs mira, ja anuncio als oients que demà farem una edició extraordinària del programa amb motiu del primer dia de l'any civil. I celebrarem doncs, la solemnitat de Santa Maria, Mare de Déu. Tu també, Gabriel, podries venir?
Sí.
Vale. Doncs també gràcies a tu per la col·laboració en el programa. I, com no, gràcies al Jordi Carretero, que ha fet possible la part tècnica, a la Cristina Orduña per la locució de les lectures, i també, com no, a vostès, perquè són fidels a la taula de l'Evangeli. Moltíssimes gràcies. També els missatges de correu electrònic que ens envien per donar-nos ànim, per corregir coses. Gràcies de debò. Ens retrobem demà aquí en la sintonia de Ràdio Estel. Us ha parlat Maria Marín. Adéu-siau.